Són les 11. El 15 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què tornarem a passar per la penya blaugrana de Santpedor. Sabrem com han viscut allà al final del partit del Barça contra el Borussia de Dortmund, que ha acabat amb 3-1, favorable al Dortmund, però el 4-0 de l'anada fa que el Barça, i això feia temps que no passava, sigui ja equip de semifinals. Ho explicarem i veurem si pensen ja en Hansi Flick allà a Santpedor com a digne successor de Pep Guardiola, el tècnic que va néixer en aquest poble del Bages. Un partit com aquest és un esdeveniment global i segur que s'ha celebrat a punts remots d'Àfrica alguns dels gols del partit. En parlarem amb un periodista que ha unit dues de les seves passions, Àfrica i futbol, al llibre Àfrica Redonda. De seguida escoltarem Xavier Aldecoa. I el nostre oient misteriós d'avui és professor universitari, doctor pels seus coneixements i, a més, tinent d'alcalde d'una ciutat. No us puc donar més dades, però ens comprometem a fer-ho abans de la mitjanit. Som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I abans de seguir avançant per aquesta última hora del dia, les notícies més importants en 5 minuts amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut de nou.
Bona nit.
El govern espanyol intenta bastir ponts amb els Estats Units en plena guerra comercial pels aranzels de Donald Trump.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit amb el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, a Washington. Cuerpo ha explicat que la trobada ha estat un primer contacte, no s'ha iniciat una negociació pròpiament avui, ni s'ha parlat de productes concrets, però veu possible arribar a una entesa amb els Estats Units, una negociació en bloc amb la Unió Europea.
Es el que ya trasladó la administración americana y es la voluntad de llegar a un acuerdo negociado con sus principales socios comerciales, entre los que está la Unión Europea. Y ahora, pues por supuesto, hay que sentarse, hay que negociar.
Cuerpo ha reconegut que ja hi ha empreses espanyoles afectades pels aranzels. Per cert, que a Catalunya, el president de la Generalitat ha reunit empreses del sector de l'automoció per parlar també dels efectes dels aranzels. En la trobada hi eren companyies com Seat, Ficosa o Wallbox. El govern els ha traslladat que tindran respostes a les seves demandes.
El govern de la Xina paralitza l'entrega d'avions del fabricant nord-americà Boeing a les aerolínies del país.
També ha demanat a les companyies aèries que aturin la compra d'equips i de peces com a resposta als aranzels imposats pels Estats Units. El tancament del mercat xinès és un cop molt dur per a Boeing, que havia començat l'any superant en nombre d'entregues el seu gran competidor, el consorci europeu Airbus.
Creixen els dubtes sobre el que va fer el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la tarda de la Dana.
Segons el registre notarial que l'exconsellera d'Interior Salomé Prades ha entregat a la jutgessa que instrueix la causa, el president president valencià no va respondre a tres trucades que Prades li va fer entre 6:45 i 7:45 del vespre, l'hora en què el SECOPI va estar paralitzat a l'espera d'enviar el missatge d'alerta a la població. Aquest registre de trucades, al qual ha tingut accés el diari Puntés, també confirma que les dues trucades prèvies en què Mazón i Prades sí que van parlar van durar 28 i 30 segons. Justament per mirar de confirmar on era el president valencià després del dinar amb una periodista aquell 29 d'octubre, alguns grups de l'oposició a les Corts han demanat que es publiquessin les imatges de les càmeres de seguretat del Palau d'aquella tarda. Mazón sempre ha mantingut que després del dinar va anar al seu despatx a treballar. Ara bé, les imatges ja no estan disponibles perquè, segons ha confirmat la portaveu Susana Camarero, s'han esborrat.
¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día.
Els partits independentistes aplaudeixen que el govern hagi apartat el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà després d'exigir a les últimes setmanes a Salvador Illa que el destituís.
Per Junts, Christopher Pearson ha demostrat una falta de coneixement i de respecte absolut per la Catalunya del Nord. La portaveu parlamentària, Mònica Sales, lamenta que no l'hagin rellevat abans i reclama al govern que reorienti l'activitat de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
El que voldríem saber és si el govern del president Illa canviarà també les polítiques, l'orientació de les polítiques de la Casa de Perpinyà i celebrarà algun acte a la Catalunya Nord per Sant Jordi. Veiem que marxa a Madrid, però no té previst fer cap acte a la Catalunya del Nord.
Per Esquerra, el ja exdirector caigut pel seu propi pes, asseguren que va mostrar una falsa neutralitat com a pretext per no referir-se a la Catalunya del Nord amb aquesta denominació durant la seva compareixença al Parlament ara fa un mes. Des de la CUP també celebren una destitució que consideren que arriba massa tard.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió que ha tingut lloc aquesta tarda al centre de Barcelona, a la zona de la Ronda Sant Antoni.
Segons ha avançat el diari Ara, la víctima és una persona sense llar que pidolava el carrer i un vianant no ha volgut donar-li diners. Aquest podria ser el desencadenant d'una discussió que ha acabat amb l'agressió. Catalunya Ràdio ha confirmat que l'home ha quedat ferit crític per un cop fort al cap. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat l'home a un centre hospitalari. La investigació continua a hores d'ara oberta.
Un estudi encarregat pel Departament d'Igualtat i Feminismes apunta que les dones temporeres són sovint víctimes de violències masclistes i racials i que tenen dificultats d'accés a serveis bàsics com ara salut i habitatge.
Les organitzacions del sector agrari, per la seva banda, neguen que sigui una situació generalitzada, com ens explica des de Lleida Júlia Albacar.
L'estudi és una primera fase del projecte Conreant Drets que el govern català ha encarregat a l'entitat La Llamborda de Lleida. El document revela que les dones temporeres sovint són víctimes d'agressions masclistes i racistes i les situa al graó més baix a l'estructura laboral. Això es tradueix en menys drets, més control i rivalitats potenciades entre nacionalitats perquè es mantinguin dividides. Belén Gallo és la directora general per a l'erradicació de les violències masclistes del govern.
Una realitat que ja assumíem el que passava, doncs ara ja tenim les dades, no? Tenim l'evidència i la difusió d'aquest informe també és una tasca de sensibilització, que és la primera que s'ha de fer.
Per la seva banda, les organitzacions del sector agrari defensen que els convenis es compleixen. Carol Aixut, responsable de Temporers de la Unió de Pagesos.
És que és l'administració que ho ha d'investigar això i és l'administració la que ha d'actuar. Nosaltres tenim un model de contractació i d'àrea social que van de la mà, i l'administració ens ha d'ajudar.
També insisteixen que cada any es fan moltes inspeccions i les infraccions detectades són mínimes.
Falten 8 dies per Sant Jordi i avui hem sabut que els floristes de Mercabarna compten vendre 7 milions de roses.
Confien a tornar les xifres d'abans de la pandèmia amb uns preus que es mantindran estables a partir de 5 euros. Qui ha fet ja comptes és el nostre company Marc Güell.
Són optimistes pel fet que la diada cau entre setmana i perquè cada vegada més s'observen unes tendències que descriu Miquel Batlle, president de l'Associació d'Empreses Majoristes Mercabarna Flor.
Caient entre setmana, el Sant Jordi sempre és molt bo i és molt potent. Teniu en compte que ja no és la rosa que regalin a les nostres parelles, mares, àvies o filles, sinó que realment també els companys de feina, a les empreses també regalen, restauració també regala, o sigui, això és el que farà que arribem a superar els 7 milions.
La gran majoria de roses seran vermelles i gairebé totes vindran de l'estranger perquè aquí només queda un productor. La majoria seran de Colòmbia i, en menor mesura, de l'Equador i els Països Baixos. Dels 7 milions de roses, gairebé 1,5 milió no seran vermelles. Destaquen les grogues com a mostra d'amistat i les blanques, símbol de puresa i admiració.
Sintonia esportiva, Xavier Aymamí, bona nit.
Bona nit, Manel.
Suposo que els aficionats del Barça comencen a respirar tranquils, però han patit amb aquest Barça la tornada de les semifinals de la Champions a Dortmund.
Sí, sí, déu-n'hi-do, no ha estat un partit fàcil. Mira que ja ho va avisar Laporta, sí, ahir des de Dortmund, que va dir, sobretot, tranquil·litat, que no s'ha guanyat res, hem de venir aquí a guanyar, però ni així. El Barça ha perdut 3-1 a Alemanya, en un partit on el Barça no ha estat el Barça, podríem dir, sobretot a la primera part. El Dortmund ha sortit endolladíssim, empès per una afició atronadora, la del Signal i d'una part, però és que l'equip blaugrana també ha estat molt imprecís en l'última passada. La pilota no circulava com ens té acostumats el Barça que circuli la pilota aquesta temporada, no? On també estan jugant. Guirassy ha fet el primer gol dels alemanys des dels 11 metres al minut 11 després d'un penal comès per Szczęsny. A la segona part han continuat les males sensacions. Al minut 49, un altre cop Guirassy ha fet el segon de l'equip alemany i sort que poc després, al minut 54, Ben Sebaini s'ha fet un gol en pròpia porteria després d'una centrada lateral de Fermín. Després Flick ha fet entrar Pedri, que avui ha començat a la banqueta, i déu-n'hi-do, s'ha notat que no hi era Pedri, i a partir d'aquí l'equip blaugrana ha recuperat el control del partit. Però el Dortmund ha continuat insistint, no li quedava un altre que anar a buscar més gols, i al minut 76, Guirassy, que ha aconseguit un hat-trick, ha fet el tercer dels alemanys. Sí, ho han continuat intentant fins al final, tot i que el Barça ha pogut resistir. Escoltem Araujo, que s'ha mostrat molt satisfet al final del partit als micròfons de Movistar amb l'objectiu d'arribar a semifinals.
Primero contento. Estamos en la semifinal después de mucho tiempo. Este club se merecía esto. Llevamos casi 6 años sin una semifinal. Y la verdad, feliz por eso.
Per moments s'han aparegut en aquest partit d'avui els fantasmes d'Anfield de l'any 2019 sí, i de Roma el 2018, on el Barça també es va deixar remuntar eliminatòries que en un principi les tenia molt ben encarades, no? Però aquesta vegada el 4-0 de l'anada a Montjuïc, ara tot just fa una setmana, ha estat clau perquè l'equip blaugrana torni a una semifinal, ja que el global de l'eliminatòria ha acabat 3-5 a favor de l'equip blaugrana. I no arribava a unes semifinals, Manel, des de la temporada 2018-2019, fa 6 anys.
Déu-n'hi-do.
I ara el seu rival sortirà del partit entre l'Inter i el Bayern de Múnich de demà.
Doncs, Xavier, mirem a veure si hi ha sentiment de celebració o d'alleujament entre els seguidors del Barça, avui representats pels de la penya de Santpedor. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb Xavier Cussó i Àlex Giral Robert. Àlex, bona nit, hi ha festa aquí o allò, sort que s'ha acabat ja?
Sí, jo diria més aviat la segona, de sort que s'ha acabat ja, patiment fora. De fet, és un dimarts intersemanal, la gent ha d'anar a treballar i aquí el recolliment ha estat ràpid i eficaç. De fet, en qüestió
de... Han desfilat ja o què?
Sí. Encara queda gent, però en qüestió de minuts s'han recollit totes les cadires que comentàvem abans que estaven esteses per aquí la sala. De fet, és que està... fins i tot el terra és ben net, vull dir que eficaços fins i tot amb això... però sí, el sentiment d'un cop acabat el partit era de lleugiment. De fet, quan ha xiulat l'àrbitre al final del partit, càntics durant uns minuts i després ja sí que la gent ha anat desfilant. Si et sembla, Manel, tenim aquí amb nosaltres a tres persones sí, importants per aquesta penya blaugrana de Santpedor. Un d'ells és el Josep Maria Aguilar Díaz, que és cofundador d'aquesta entitat. Tenim també l'Antoni Valverde, que és president, actual president de l'associació, i la Lídia Parramon, que és membre de la Junta. Si us sembla, comencem amb el Josep Maria. Vostè va fundar o cofundar aquesta penya, com va néixer i quan va néixer?
Bé, aquest any ja farà el 38 aniversari i va néixer arreu de la... Bueno, de la gran fracàs que vam tenir a Sevilla amb l'Esteaua de Bucarest, no? que quan vam tornar d'allà ens vam reunir 5 o 6 que ens agradava molt el Barça i que havíem sigut a Sevilla, i vam dir, doncs ara que hem tingut una derrota, ara fundarem la penya de Sant Badó. I mira, ja ara celebrarem aviat els 38 anys.
Mm-hmm. Molt català, això de inaugurar.
Sí,
i tant.
Una derrota, sí, sí.
Doncs, Antoni, l'actual president, a mi m'agradaria preguntar-vos com heu aconseguit, o sigui, primer hem anat als orígens, l'any 87, ara any 25, i l'ambient intergeneracional que s'ha pogut viure aquí, a mi m'ha fascinat. Com heu aconseguit aquest ambient?
Bé, no ha sigut una tasca fàcil, perquè sempre s'ha dit que a les penyes sempre hi ha una edat avançada, no? Que hi ha molta tercera edat, i de fet aquí vam estar uns quants anys amb gent gran, gent que no animava gaire, i etc. I des de fa un parell de temporades ho hem canviat. Nosaltres hem fet lo de sempre, hi ha anat venint gent, la gent aquí tot és benvinguda, fem com un sistema d'invitacions, que un soci pot convidar un altre soci, i llavors si li agrada pues, es manté aquí o es fa soci o no ve, però normalment quan venen es queden, ja heu vist que s'ho passen molt bé, i de mica en mica el Boca Orella, això és un poble, sí que som 7.400 o 7.500 habitants, però el Boca Orella ajuda molt, i ens ha anat molt bé aquestes dues temporades. Ja heu vist avui que l'ambient aquí darrere i cada cop és pitjor. Bueno, dic pitjor, o és millor, depèn com ho mirem, perquè ara anava a dir que potser algun dia ens faltarà espai, però sí. No, l'ambient és intens, intens, sí, sí.
Tercera pregunta que us faig, i ja obro el meló de Josep Guardiola, perquè estem a Santpedor, vila natal de Josep Guardiola. Lídia, jo et voldré preguntar si l'ambient que hem viscut, per exemple, una nit com avui és comparable a la de nits o d'èpoques del Josep Guardiola jugador, del Josep Guardiola entrenador del Barça.
Bé, aquí a la penya jo no ho recordo. No sé si ell, el Toni o el Josep Maria ho recordeu, si en ambients quan jugava el Pep Guardiola... potser sí, també. Sí, eh? sí, també. Jo, com que no hi era, amb aquesta pregunta no te la puc contestar gaire bé, però vaja, aquí a l'època del Guardiola, quan va ser entrenador, jo amb entrenador sí, aquí bueno, va ser brutal, que es diu, perquè, esclar, amb els mitjans de comunicació, i també ens va venir TV3, i amb això de les copes, les 6 copes, i aquí també vam fer molts socis, i ens ha ajudat molt, la veritat és que sí, el Pep Guardiola.
Perquè vostè, Josep Maria, ha viscut l'inici, any 2025, 37 anys, 38 anys després, com ha vist l'evolució de la penya?
Home, ja molt bé. Jo diria que tal com està ara, poques vegades ho havíem vist, eh? Vull dir, una penya plena com ha sigut avui, per exemple, vull dir, anys enrere, inclús quan dius que parlàvem de quan jugava el Pep i tot això, la penya tan plena poques vegades havíem vist, l'havíem vist en alguna final, alguna cosa, però després com que quan es feia alguna final de Copa d'Europa o alguna cosa d'aquesta ja intentàvem fer-ho en un altre lloc més gran, però ara jo diria que l'efervescència de la penya està més que mai ara, més que de tot aquest segle que portem d'aquests 38 anys.
Toni, quina és la clau perquè això continuï funcionant?
Bueno, jo crec que al final és continuar fent el que fem ara. També hem potenciat molt les xarxes socials, que també la gent jove les xarxes li agrada. I és una mica donar el que la gent vol. Tenim aquí una mica de barra de bar per donar alguna beguda, alguna entrepà, i intentar mantenir aquest ambient. Que el Barça vagi bé també ajuda, però el boom de gent jove ens va venir la temporada passada, que tampoc va ser la millor temporada de la nostra història, però jo crec que ara intentarem continuar fent igual que ara, i fer alguna idea que se'ns pugui ocórrer. Vam fer tastos de vins, hem fet coses que també a la gent jove també agrada, no? Bueno, la gent jove i la no tan jove, eh? Però, bueno, fer activitats diverses i per anar mantenint la flama de la penya viva, perquè, bueno, com t'he dit abans, el nostre fort d'aquesta penya, el fort és les activitats aquí al local.
Doncs són Antoni Valverde, Lídia Parramon, Josep Maria Aguilar Díaz, tots ells membres d'aquesta penya blaugrana de Santpedor, diferents càrrecs, alguns en actiu, altres no, ja no, o amb menys pes. Moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit, per haver-nos acollit tant i tan bé, que ens han acollit molt bé, ens han donat de sopar, ens han donat de beure i de tot, i que us vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per venir i per pensar en nosaltres en un dia assenyalat com aquest, com dèiem, que feia 6 anys que no arribàvem a una semifinal de Champions.
Sí, sí, gràcies per venir.
Gràcies, moltes gràcies.
I gràcies a vosaltres també, Àlex. Espero que puguin celebrar aquí moltes victòries. Una abraçada, bona nit.
I tant que sí, bona nit.
Doncs el Barça, que ja està classificat, què ha passat en l'altre semifinal, Xavier?
Doncs en l'altre partit d'avui, el Paris Saint-Germain també ha passat a semifinals, tot i perdre el camp de l'Aston Villa per 3-2. Els parisencs han fet valer el 3-1 de l'anada per guanyar l'eliminatòria per un global de 4-5. Ara l'equip de Luis Enrique s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre el Real Madrid i l'Arsenal, recordem, a l'anada 3-0. A Londres, favorable a l'equip anglès. I vols saber què ha dit Ancelotti, que necessitarà el seu equip per guanyar demà?
I tant.
Escoltem-lo.
Pensamiento de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho. Ojalá sea así. El equipo está motivado, ilusionado, estoy cierto que a nivel de compromiso, a nivel mental, estamos muy bien. La cabeza fría va a ser muy importante porque hay que tener un buen control del partido.
Ha quedat clar, no?
Sí, sí, cabeza, corazón i més coses.
I són capaços de fer-ho, eh? Perquè
I
ja
tant,
ho han fet altres vegades.
Competeixen molt bé, i tant que sí.
I en competitiu que cap altre equip potser el té.
I tant.
I un últim apunt de futbol, perquè Kylian Mbappé ha rebut finalment un partit de sanció per l'expulsió en vermella directa que va veure contra l'Alavés per una dura entrada sobre Antonio Blanco, el davanter francès, es perdrà el partit de diumenge al Bernabéu contra l'Atlètic Club.
Molt bé, això per tant semifinals de la Champions de futbol. Aquesta mateixa nit també s'han jugat els partits de play-in de l'Eurolliga de bàsquet que ha fet el Madrid.
Doncs ha perdut per 73-81 contra el París. Per tant, l'equip parisenc, que és equip de play-off, i ara l'equip blanc se l'haurà de jugar a una segona bala contra el Bayern de Munic, que avui ha guanyat a l'Estrella Roja per 97-93 després d'una pròrroga. El fet de quedar setè a la classificació al Real Madrid li permet tenir aquesta segona oportunitat, tot i haver perdut. Recordem que el Barça ja és equip de play-off, va quedar cinquè a la classificació, se la jugarà contra el Mònaco el millor de 5 partits a partir de la setmana que ve.
Doncs avui ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Xavier. Demà més, perquè hi ha més semifinals, de Champions.
Sí, sí, demà més.
Gràcies, fins demà. Bona nit.
Demà.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Ya no soy ni viejo tu picochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sol que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito.
Les 23:23, les 11:23 minuts, Rosalía, Maluma, Anuel AA, J Balvin són alguns dels artistes més escoltats pels joves xinesos que volen aprendre espanyol. El reggaeton i les músiques urbanes triomfen segons un estudi que acaba de publicar la Universitat Pompeu Fabra, Marc Ruiz.
Fa uns anys els estudiants xinesos d'espanyol feien servir DVDs pirates o trucades de vídeo per veure pel·lícules i sèries com El Ministerio del Tiempo, però ara això està prohibit i aprofiten les cançons de la plataforma xinesa equivalent a Spotify, que es diu NetEase Cloud Music, i aquí els usuaris poden pujar-hi la lletra, una traducció o incloure la lletra sincronitzada com si fos un karaoke. I hi ha traductors amb 2 milions de visites de joves interessats a aprendre la llengua. La investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Cloris Lee, ha revisat 60 cançons de 2 d'aquests traductors i ha constatat que el reggaeton és l'estil musical que més escolten els joves que volen aprendre castellà. Joan Cloris Lee s'ha estimat més parlar amb nosaltres per escrit i assegura que el reggaeton els desperta molt de curiositat perquè és transgressor i per ells és una porta oberta a una llengua i una cultura musical diferents. Perquè, per exemple, no està ben vist parlar de sexe en públic a la Xina i el reggaeton, en canvi, pot ser molt explícit.
Sí, perquè què passa aleshores quan es troben lletres com aquestes?
Culo grande, culo grandote, chore machín pa que todo eso se note, le tiro la labia pa que se me empelote, me voy sin casco con ese tote.
Clar, molt, molt, molt explícit. Doncs aquí hi ha la gràcia de l'estudi. Busquen estratègies per evitar tant la incomoditat dels oients com la censura. D'una banda, poden canviar xingar per posseir o per fórmules més elaborades, com explica el director de la investigació, Daniel Cassany.
El que fan és anar a buscar metàfores, referents tradicionals de la literatura xinesa, i diuen alguna cosa així, doncs, com per exemple, me gustaría entrar en tu huerto, me gustaría visitar tu jardín.
I de l'altra, canvien els caràcters xinesos perquè l'algoritme no ho entengui.
Per exemple, posar un asterisc entre dos sinogrames. Busquen sinogrames que siguin visualment semblants, encara que tinguin significats diferents, i el lector espavilat, doncs, ja d'alguna manera ho recupera, recupera el sentit original. L'article parla d'això, no? D'aquesta mena d'estratègies gairebé jeroglífiques, gairebé d'amagatalls, no? De poder vehicular continguts que obertament no es poden formular. Como va Bonnie, va ser rei del pop, ey, con reggaeton
y dembow. Ara estem escoltant un dels principals professors de castellà a la Xina, Bad Bunny.
Correcte, con reggaeton i dembow, que és el que més escolten, és un dels artistes més escoltats, i a més, la investigadora Joan Cloris Lee també ens assegura que són molt populars Sebastián Yatra, Camilo o Álvaro Soler, a més dels que ja hem dit, Rosalía, Maluma, Anuel AA o J Balvin.
Gràcies, Marc.
A tu.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Si us dic que tinc aquí a Xavier Aldecoa, molts pensareu ja directament en Àfrica. Porta més de 20 anys explicant-nos coses interessants d'aquest continent i també la realitat dura. Molts articles a La Vanguardia, i també el podeu seguir a altres llocs o amb altres llibres, que ens ha fet baixar rius de punta a punta amb aventures realment interessantíssimes. També és creador de la revista 100W. Però els oients que sou futbolers segur que li coneixeu també una altra faceta, i és que el Deco és un enamorat del futbol i del Barça. I el tio s'ho sap fer venir bé per ajuntar dues passions, Àfrica, futbol, Barça, i treure'n bons textos, i el resultat és Àfrica Redonda, un viatge per el continente a través del deporte. Xavier Aldecoa, benvingut al Catalunya Nit.
Què tal? Gràcies, bona nit.
Mira, tinc aquí davant el llibre, que té una portada de color verd molt bonic, una pilota i un peu a sobre. A la pilota hi ha dibuixada Àfrica amb una de les taques negres, i un nen de 5 anys m'ha dit aquest cap de setmana: ostres, una pilota que és un planeta, però el que li ha cridat més l'atenció és amb un peu despullat a sobre. Si això ho hagués vist un nen africà, potser no li hagués cridat l'atenció que el peu anés descalç, o no tant.
Doncs pues segur, perquè hi ha molts, molts i molts nens que m'he trobat al llarg de tants viatges i tants anys jugant així, precisament, sense sabates. I això crec que fa el futbol un esport molt especial, un esport que pot jugar qualsevol. No necessites ni botes, ni tan sols moltes vegades ni la pilota. A vegades pots o fabricar una pilota com tu vulguis, o si cal, una pedra o un tros de plàstic, fins i tot t'he arribat a veure.
Clar. Oients, no enganyarem, això és una entrevista gravada. Són un quart de vuit, o sigui que encara no sabem què passarà avui a les semifinals d'aquest Borussia Dortmund-Barça. Però, Xavier, si tu ara estessis a l'Àfrica, en un llocs d'aquests remots que tu et mous habitualment, què estaries fent ara per intentar veure el partit?
El que fos, literalment. O sigui, jo he arribat a buscar benzina per posar-la al generador, l'únic generador del poble on es podia encendre l'electricitat i veure el partit. He vist al mig del desert amb tuaregs també intentant agafar l'antena sobre d'un camell a la selva del Congo, i fins i tot quan no puc veure'l, perquè hi ha vegades que no es pot, o l'intento veure el dia següent sense enterar-me del que ha passat, o fins i tot he arribat a escoltar la ràdio dos dies després.
Clar, perquè allò pot passar. Mira com ho escrius, mira com ho escrius.
En mis viajes por África he pasado muchas horas buscando un televisor para ver aquel Barça. Si me dieran un mono por cada hora que he gastado intentando hallar un lugar para ver aquel equipo, mañana mismo podría montar el planeta de los simios en el comedor. Aquel día en Guajir no hizo falta. Cuando llegué a la ciudad, el conserje de un hostal de mala muerte me avisó de que el local no disponía de televisor y subrayó solemne que había toque de queda a las 6 y nadie, y menos un extranjero, podía bajo ningún concepto caminar por la calle después de esa hora. Debí poner ojos de koala, porque en cuanto acabó su discurso, señaló una chabola de madera al otro lado de la carretera y guiñó el ojo. Ahí puedes verlo. Quizás parece frívolo pensar en el fútbol en un contexto tan terrible, pero cuando el mundo se derrumba alrededor, no hay mejor anestesia para el alma que el balón. Es un sentimiento compartido. El bar estaba lleno.
Doncs el teu llibre queda molt clar, el poder del futbol, perquè vagis on vagis, tothom el vol veure i tothom hi vol jugar, fins i tot en circumstàncies tan difícils com les que expliques a la introducció, a Dikwa, em sembla que es diu el lloc. Què passava allà mentre jugaven a futbol?
Doncs era un escenari terrible, perquè Dikwa és una vila, petita vila, del nord-est de Nigèria, i en aquell moment estava controlada per el grup jihadista Boko Haram. Recordarà potser els oients que van segrestar les nenes de Chibok i es van fer relativament famosos. I era tan perillós que no podies accedir per terra i havies d'accedir per helicòpter. Em van avisar que havien alliberat l'exèrcit a 200 dones i fills, i els seus fills, després de mesos segrestats pels jihadistes. Vaig arribar a la vila i vaig anar a veure aquestes dones que estaven com esperant, assegudes, a una mena de benzinera al final del poble, i l'escenari era desolador, sobretot pel silenci. Ningú parlava. I quan hi ha tanta gent, i a l'Àfrica encara més, sempre hi ha un batibull de gent i allà tothom estava derrotat. I entre tot aquest escenari trist, hi havia un nen, el Jibril, d'uns 6-7 anys, amb una pilota feta de plàstics lligats, que xutava la pilota contra la paret de la benzinera. I era l'únic punt, perquè a més el nen xutava, corria i reia, l'únic fil que lligava aquell escenari tan bèstia amb una realitat. I aquest nen, per exemple, lligava la seva infància. Era un nen. Era l'únic nen que allà estava sent un
que es comportava com a tal, no? Mm. Ara que dius això de les pilotes lligades amb plàstic, el llibre queda clar que a l'Àfrica tothom es pot fer una pilota amb moltes coses, amb els teus mitjons bruts, per exemple, també. Tu mateix vas arribar a fer-ne, però m'agrada molt també el moment en què tu incorpores en un lloc una pilota de cuir, que allò sembla un regal, el millor regal que puguis fer a aquella gent, i en canvi els més petits no els hi va molar, eh?
No.
Estàvem, què els hi va passar?
A Togo, al nord de Togo, amb nens serp. Els nens serp són els nens que els hi diuen així perquè algú al seu voltant, a vegades els seus familiars, els seus pares o mares, mor sobtadament, ningú sap què ha passat, i van al bruixot del poble a preguntar què ha passat. Aquest bruixot tira uns ossos, el que sigui, i decideix que els esperits li han dit qui és el culpable. I de vegades s'assenyala un nen i diu: aquest nen s'ha menjat l'ànima del seu pare o l'ànima del seu veí. Llavors aquest nen el rebutja, tot el poble. Es fan fora, els peguen perquè no es poden matar, perquè si no tots els altres, els nens d'aquella família, neixen serps, per tant es fan fora, es desprecien. I jo vaig estar convivint amb molts d'ells durant dies i dies i veia que tot el dia estaven jugant, grans i petits. Imagineu-vos, allò era una barreja descomunal. Jugant a futbol a un terreny que era de molta sorra amb una pilota desastrosa. I l'últim dia, després de conviure amb ells, vaig dir: escolta, doncs els compraré una pilota de cuir i aquí, vamos, em recordaran per sempre.
Sí, no? Sí, sí.
I tal i com la vaig col·locar, molt contents al principi, clar, la pilota passava molt, era una pilota de cuir. La sorra ho dificultava més. Clar, els més petits començaven a fer nosa, perquè no podien tirar la pilota, tenien més dificultats que amb la pilota d'abans, que no passava res. I els grans que van decidir: fora, els nens petits fora. i recordo molt aquella mirada que em fotien els petits, de dir, ostres, tio,
malparit,
ens has
fotut desgraciat el joc, eh?
El joc. I vaig dir, escolta, doncs parlo amb ell, si voleu, i així no que us deixin jugar. I em va dir, no et preocupis, ja ho solucionarem. I el dia següent, que jo marxava el dia següent, vaig aixecar-me més aviat que els altres, atraveso el camp de futbol, i al mig del camp de futbol estava la pilota punxada.
Molt intel·ligents, molt intel·ligents. Escolta, què et va portar tu a l'Àfrica? Fa 20 anys que hi voltes o
sí,
més?
Sí, més de 20 anys ja. Jo crec que la curiositat i jo crec que el privilegi de poder-me dedicar a una cosa que necessita dels altres i necessita escoltar. O sigui, l'Àfrica és un regal per un periodista. Mm-hmm. És un territori on la gent està acostumada a rebre les persones que venen de fora, és una comunitat en general amb molt de carrer, i això ajuda moltíssim, i on la gent és molt generosa. I quan vas a un lloc on els idiomes és diferent, la cultura és diferent, els codis són diferents, si tens la sort de que algú et dedica el temps suficient per explicar-te el que està passant, és interessantíssim i mai deixes d'aprendre. Així que suposo que totes aquestes coses que em feien sentir viu em van portar cap allà.
I com descobreixes tu que a través del futbol se't poden obrir algunes portes? Tu sempre expliques que viatges amb pins del Barça, el teu equip, però també alguns del Madrid.
Aquí,
perquè
soc un xaquetero trotant.
Sí. Quan ho comences a descobrir, això?
Doncs jo crec que perquè forma part a l'esport en general, però el futbol forma part molt, molt troncal de la vida de molts africans. És un tema de conversa que va més enllà de classes socials, d'idiomes, de cultures, de religions. És un tema de conversa que és molt amable, és una mà estesa. I jo suposo que a partir d'aquí, de veure, escolta, que em serveix per obrir una frontera que potser està una mica tancada, per parlar amb un militar que està enfadat o que vol que li doni alguna cosa per sota mà, o amb un rebel. I després, a poc a poc, vaig portant aquests pins perquè també me n'adono que, també, de nou, són societats on el regal és una mostra d'amabilitat molt gran. I és bidireccional, eh? Quan arribes a un poblat i és, per molt humils que siguin, sempre intenten donar-te alguna cosa. Encara que sigui una mica d'arròs, un te o el que sigui. Llavors, que tu tinguis alguna cosa per donar i que a més reconeguin, perquè l'escut del Barça, l'escut del Madrid, són coses que reconeixen, això ajuda molt. I jo, per exemple, ara acabo de tornar del Congo, a l'est del Congo, i me'n recordo quan va haver un moment vaig anar a fer un reportatge a una zona que no volien, diguéssim, al revés que hi ha anés, perquè han desmantelat d'una manera desastrosa els camps de desplaçats, amb molt de patiment per la població local. Em va trucar enfadadíssim la mà dreta del Jafi Rebel. Ja has de venir aquí, i jo pensava, ja veuràs, em faran fora del país, perquè a més aquí no hi ha... I vam començar a parlar, em demanar el passaport, enfadadíssim, fotent-me una bronca descomunal, veu Barcelona, i jo, del Barcelona? Sí, sí, sóc del Barcelona, i espera, li vaig treure un pin i una bandera, perquè era un problema.
Sí, sí,
això
sí,
vol dir que
si treus bandera és que t'hi va el pellejo, eh?
I hòstia, li va canviar la cara. Clar. Li va canviar la cara, li va posar... Perquè a més li vaig dir, el pin és per tu i la bandera és pel teu fill. Aquí intentant buscar una mica de més de connexió. I li va canviar la cara, i aquesta sensació que el futbol té aquest poder d'en un moment fins i tot tens de baixar les revolucions i treure un somriure a la gent és increïble.
Clar. Què diu el termòmetre Xavier Aldecua? A l'Àfrica hi ha més suport al Barça o al Madrid? O sigui, quins pins tenen més sortida?
Mira, el Magreb és el Madrid. L'Àfrica subsahariana és el Barça. Això té una certa fluctuació, diguéssim, segons les victòries. O sigui, durant l'època del Guardiola, o diria de l'Eto, que també era molt, molt, molt influent, això canvia una mica. També quan el Madrid ha guanyat tantes copes seguides d'Europa, també ajuda. Però si hagués de dir en general... crec que el Magreb és madridista i en canvi l'Àfrica subsahariana en general és més barcelonista.
I ara estava pensant que de vegades les aparences enganyen, perquè tu estàs veient un partit de futbol amb un noi que porta una samarreta de Cristiano Ronaldo, ho fa bé, tu li dius, molt bé, Cristiano, i ell què et diu?
Que no, que ell és del Barça i que a ell li agrada a Messi, el Daniel Jacobs. És un nen que a més vas trobar dues vegades, perquè la primera vegada passa això, que el veig allà a un camp de refugiats de Dar es Salaam, que és en aquests jihadistes dels que parlàvem abans, el de Boko Haram, tota aquesta gent que li havien atacat havia passat el navegat al llac fins a l'altra banda, jo me'ls vaig
trobar... A través del xat, no? Diu, sí.
El xat, exacte. Sí. I jo al xat me'l trobo i allà els hi feien jugar els nens a futbol per treure's una mica el trauma aquest que portaven, perquè els havien fotut en l'aire les cases, havien matat els seus familiars, una situació complicada. I al nen aquell li havien donat una samarreta al Madrid perquè no tenia res més. I va ser molt maco perquè aquest noi... la segona vegada que jo vaig anar, un any després o així, me'l trobo jugant també i s'havia fet amb quatre trossos de tela vermella i blava la seva pròpia samarreta del Barça. O sigui, aquest era un culer de dalt a baix. Saps i saps que t'ha lluitat que no hi ha gent per a ell perquè l'he volent i que n'ha hagut
Som al Catalunya Nit, conversant amb el periodista Xavier Aldecoa sobre les seves dues passions, el futbol i l'Àfrica, que podeu llegir també amb els seus articles a La Vanguardia o a la revista Panenca, i els ha recopilat bé, molt bé en aquest llibre que es diu Àfrica Redonda. Un llibre que és ple de metàfores. Per exemple, compares les futbolistes del Barça amb una mesquita que es diu la mesquita de Gené. Trobo molt bonica aquesta comparació perquè tu parles dels impossibles.
Perquè aquella mesquita... Gené és una meravella que seria conegudíssima al món si no fos africana, perquè Gené és una ciutat feta de fang que durant mil·lennis s'han aixecat edificis de diverses plantes fetes de fang, i la mesquita s'hauria ensorrat si no fos perquè cada any fan una mena de festa on tot el poble ajuda a construir aquesta mesquita. I és una mica el que ha passat amb el futbol femení. El futbol femení s'hauria ensorrat si no hagués estat perquè molta gent ha intentat tirar una mica endavant, creure-s'ho. El Barça crec que ha fet aquí una molt bona aposta pel futbol femení i han construït una història meravellosa. I jo recordaré sempre els dies que vaig amb les meves dues filles, l'Helena i l'Aina, al Camp Nou a veure el futbol femení, a les noies. Em sembla que era una semifinal o uns quarts de finals de la Champions. A tot l'estadi ple, cantant, ballant amb un bon rotllo, que no sé fins i tot si és més bon rotllo que el masculí, i a més jugant com els àngels i sent exemple. Jo crec que la història del futbol femení en general, però la del Barça, i crec que queda molt, molt per recórrer encara, és molt bonica, i jo estic molt agraït perquè a més m'han fet que les dues filles meves siguin del Barça, que una, sobretot la gran, se m'estava fent de l'Atlètic de Bilbao.
I l'ha reconduït, l'ha reconduït.
Gràcies a elles.
Expliques també en diversos articles que són interessants com a l'Àfrica les dones que juguen a futbol encara són més heroiques, diguéssim, perquè, per exemple, han de rebre la mofa de l'afició.
Sí, això recordo a Gadez. Estaven jugant els homes, però a la mitja part sortien les noies a jugar. Jo vaig estar parlant amb elles i em va fer mal al principi, perquè veies que la graderia estava mofant-se directament de les errades, fins i tot dels intents. I quan vaig anar a parlar amb elles a l'acabar el partidet aquell que havien fet, jo anava com a donar-li suport o...
Sí, sí.
I em vaig trobar unes noies que deien... potser se'n riuen, però ja pararan de riure perquè nosaltres almenys estem jugant. I crec que està molt bé aquesta manera d'entendre les coses, de dir, jo faig les coses perquè crec que les haig de fer i les mofes dels altres no m'han de fer tant de mal si estic convençut en el que haig de fer. Aquelles noies són pioneres i són, mira... fins i tot quasi més exemple de les noies que veiem nosaltres jugant aquí.
Exacte, sí. Aquí també se'n reien les retransmissions fa dècades, sí, del futbol cert. Femení.
I mira... no arriben els corners, exacte, sí. Les porteres... Sí, sí,
i fixant-se més amb les cames que amb altres coses, i mira-les ara. Abans has parlat del Congo amb aquests articles de futbol, és una porta d'entrada també. Fins i tot el que diem molt als periodistes, i després en tenim bona part de culpa, conflictes oblidats, no? Si són a l'Àfrica encara més. I avui es donen dues coincidències. Una que juga al Barça, i hem dit que encara no sabem si el Barça ha guanyat o no, o què, perquè tu i jo estem ara a dos quarts de vuit. Però avui fa 2 anys de l'inici d'aquesta guerra al Sudan. Tu parles del Sudan del Sud, per cert, del primer gol de la selecció, d'aquesta nova selecció, però avui hem de recordar també que fa 2 anys d'un conflicte que avui publicaves a la Vanguardia, crec que feia servir de proporcions bíbliques.
Sí, sí, sí. Tothom que parla, tant sudanesos com amics sudanesos aquí i d'allà, cooperants, la gent que treballa aquestes qüestions humanitàries, que el que està passant a Sudan és un desastre descomunal. O sigui, parlem de 13 milions de persones que han perdut la seva llar, una gana i una fam d'unes proporcions mai vistes. O sigui, el que està passant a Sudan és horrorós, amb violacions massives, esclavitud sexual. És aquest tipus de... Tu has dit guerres oblidades, a mi m'agrada dir més guerres silenciades o ignorades, perquè una certa voluntat o almenys deixadesa de part dels mitjans de dir, pues, escolta, bueno, sabem què està passant, però parlem de Donald Trump o parlem d'altres històries, no? O sigui, Gaza o Ucraïna, si tenen un interès, que crec que l'han de tenir, evidentment, però hi ha alguns conflictes que importen menys i això, el silenci mata. O sigui, el silenci fa que pues, les dues bandes puguin estar fent barbaritats, que hi hagin països com els Emirats que estiguin donant suport als rebels d'un dels dos costats i enviant armes sense cap tipus de mirament i, a canvi, rebent l'or. O sigui, és que el Sudan, al final, és una guerra que podem dir que sí, que hi ha salvatgisme i tal, però al final és una guerra pel poder i pels beneficis econòmics. El Sudan té les terceres reserves d'or de l'Àfrica. I des que ha començat la guerra s'ha multiplicat per 3 les ventes d'or del país. Quan hi ha caos, hi ha algú que se'n beneficia. I aquí podem mirar cap als Emirats en una banda i l'altra banda doncs, està recolzada per Egipte, està recolzada per Aràbia Saudí i per Turquia. O sigui, hi ha uns fils d'interessos que estan enriquint a molta gent i a uns altres els ha sumit en una desgràcia que ja dura 2 anys i sembla que durarà més.
Sí, i l'expressió silenciats està molt bé també que l'apliquem, perquè avui se'n parla perquè fa 2 anys rodons, però demà seguirà i ahir també hi era i ja no en parlàvem tant, no? I per això fa falta també aquest tipus de periodisme.
Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina.
Muchas gracias.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Hem d'anar acabant. Hi ha un moment molt important dels viatges, que és abans de marxar. Aquest és un moment clau de tots els viatges. Tu et vas assabentar de la mort de Maradona abans d'un viatge, estant amb les teves filles, i els hi vas posar aquesta cançó de Calamaro.
Sí, estava al Cau de les Arts d'allà d'Esplugues, que és un lloc que a mi m'agrada molt, una cafeteria, i vaig veure que havia mort i vaig asseure, recordo, perquè estava, és un lloc on un cafè on pots llegir llibres i jugar i tal, i les vaig asseure i vaig dir, mira, ara us explicaré qui era Diego Armando Maradona, i els hi vaig posar aquesta cançó perquè crec que hi ha futbolistes o figures que transcendeixen una mica l'esport, i el Maradona ho era, i vaig voler explicar-los que qui era, com fins i tot recordo que els hi vaig ensenyar algun vídeo, em miraven així com raro dient, ara què li passa al papa. Però veus, el futbol, això és una anècdota, però el futbol a mi em connecta. O sigui, les meves filles no juguen a futbol, no els agrada especialment el futbol, però em connecta amb elles. Parlo molt de l'Helena i l'Aina quan estic parlant d'aquest llibre o del futbol, sí, perquè a mi em connecta amb el meu pare. I crec que el futbol és màgic també perquè és una manera de dir t'estimo a la gent que està a prop de tu sense haver-li de dir. El meu pare, quan jo estic a Mali, perdut en un poblat, no tinc internet, i rebo un mail seu dient Barça 3, Betis 2, el que m'està dient és que m'estima.
I que et troba a faltar.
I que em troba a faltar. I per exemple, que jo els ja hagi dit, escolta, la final de la Copa del Rei, Elena i Aina, ens pintarem la cara, posarem banderes, és una manera d'unir-nos, no? I jo crec que molts oients ens sentiran això i segur que pensen, ostres, jo al grup de WhatsApp amb aquests amics que no veig mai però comentem el partit, o el meu pare que compartim el Movistar i així podem veure el partit. Crec que el futbol té aquest poder, unir amb un fil invisible a persones que t'estimes, i això és molt maco.
Clar. Ara tornarem al present, ja ens haurem separat, seran les 11 i pico de la nit, i ja sabrem com ha anat aquest Barça Dortmund. Avui, en llocs d'Àfrica, hi haurà gent que l'haurà seguit i, per exemple, haurà vibrat amb Lamine Yamal. És ja una figura, Lamine Yamal, a l'Àfrica?
Sense cap tipus de dubte, sí, sí. Però és una figura, Lamine Yamal, el Barça també, ja mou moltes passions, aquest Barça agrada molt també, el fet de que siguin joves, estiguin així compromesos. Hi ha una mica de la imatge de David contra Goliat, o sigui, un Barça arruïnat, sense grans estrelles, o almenys algú semblava al principi de l'any. O sigui, Rafinha no era Rafinha, Lewandowski el volien vendre perquè estava gran, Lamine Yamal, ostres, massa nen, i davant tenies Mbappé, Vinicius, Bellingham...
Sí, sí, això assustava, això feia por.
Semblava que allò anava a ser un desastre. I jo crec que això, que segueix moltíssim a l'Àfrica, es seguia amb aquesta tensió i hi ha molta gent que vibra. I recordo uns nens que vaig trobar a Senegal, al nord de Senegal, a la frontera amb Mauritània, i em vaig adonar, sobretot allà, de l'impacte que estava tenint en Lamine Yamal. Sí, perquè era un nen del Barça i un altre del Madrid. I el del Madrid deia, aquest any acabem de fitxar l'Mbappé, si guanyarem. I l'altre es va posar de peu i va dir, espera, que nosaltres tenim en Lamine Yamal. I va ser com, ostres, quin poder té, quina màgia té aquest xaval que de 17 anys hi ha un nen al Senegal que diu, espera, que tu tindràs a totes aquestes estrelles, però aquí nosaltres tenim un altre elegit. O sigui, bueno, paciència, perquè encara ja és boníssim, però ser un elegit en el nivell de Maradona, Messi o Pelé és un pas més.
Clar.
Li falta encara, sí. Però de moment...
Ha començat bé, eh?
És comunal el que fa aquest noi.
Àfrica Redonda, un llibre on descobrireu que les pilotes no sempre són rodones. Xavi Aldecoa, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Ha estat un plaer, una abraçada forta.
I encara hem d'afegir veus a aquest Catalunya Nit. Per exemple, la del nostre oient misteriós d'avui, Jordi Mazón, que és tinent d'alcalde de Viladecans i doctor en física, professor de l'UPC. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
D'entrada, primera pregunta, has après alguna cosa escoltant-nos avui o què?
Home, i tant, sempre. Sí, avui he après dues coses. La primera és que la pressió que està fent Trump sobre una universitat tan prestigiosa com Harvard,
sí,
que és molt fàcil, com és de fàcil caure d'una democràcia a una dictadura, perquè aquesta interferència ja no és redemocràtic. I la segona cosa que he après de vosaltres és que estem molt per sobre del que marca l'acord de París, d'aquest escalfament global que no hem de superar el grau i mig, i estem ja a 2,92 graus.
I tant.
Per tant, és dues coses preocupants.
I tant, i aquesta última lliga molt bé amb la feina que estàs fent tu, perquè a finals de març més de 400 estudiants d'escoles i instituts de Viladecans van mesurar 1.300 arbres per calcular el carboni que aquests amagatzemen. Quin era l'objectiu d'aquesta iniciativa?
Bé, Viladecans té per objectiu intentar ser neutre de carboni el 2030 i estem treballant amb la mà de la Unió Europea per aconseguir-ho. I tothom sap, tothom per igual calcula quanta emissió emet una ciutat, és a dir, quant carboni emet al cap de l'any una ciutat, i això es fa de forma estàndard a totes les ciutats. Però el que no existeix fins ara és quina és la capacitat de captura d'aquest CO2 atmosfèric. I aquí ens vam posar una mica, ens vam arremangar, i el que hem fet ha sigut mesurar amb ciència ciutadana quant carboni tenen acumulat els arbres de la ciutat. Això fent-ho cada any i fent la diferència, permet saber quant carboni ha filtrat i ha acumulat en forma de fusta els arbres de la ciutat. I aquest era l'objectiu, era intentar ajudar a saber quant carboni captura la ciutat per poder saber quan lluny estem de la neutralitat climàtica que volem assolir.
I veu arribar a alguna conclusió?
Que estem molt lluny.
Sí?
Que estem molt lluny, sí. Però no perquè els arbres no capturin el que toca, que ells fan la feina que toca, sinó perquè metem massa carboni. Estem en un món molt carbonitzat i, per tant, doncs, el que hem de fer és, com diu la Unió Europea, reduir de forma dràstica les emissions perquè els sistemes biològics, els arbres, ja capturen el que toca. I quan ja sequera, com aquests últims anys, sí que van una mica per sota del que tocaria, perquè no tenen aigua i perquè creixen poc, però ells sabran es fan la funció que toca. El que no fem mal que toca som nosaltres, que estem i metem per sobre de les nostres possibilitats.
Clar, és un exemple molt gràfic, aquests 1.300 arbres fent la seva feina, i que tot i així sigui insuficient. Què és el que aprenen els alumnes? A quines conclusions arriben?
Bueno, això ho fem el dia de Pi, que és el dia 14 de març, i per tant el que fan aprenen per una banda que el nombre Pi surt tot arreu, i com que mesuren el perímetre o la longitud d'un tronc, doncs per una banda aprenen a que independentment del tamany de l'arbre, sempre quan divideixen la longitud entre el diàmetre surt el nombre Pi, i després aprenen sobretot que els arbres no són només uns elements decoratius que tenen al carrer, sinó que fan una funció molt important. Filtren els contaminants, fan ombra, refreden la ciutat i, a més, també capturen el carboni que emeten els cotxes i que, per tant, estan alineats per combatre el canvi climàtic, per doblar la corba de carboni que emetem la nostra activitat antròpica. I, per tant, entenen això, entenen que els arbres són alguna cosa més que un element decoratiu.
Clar, i per iniciatives com aquesta i altres que feu a Viladecans, heu rebut un premi de la Comissió Europea, us han concedit el Green Leaf 2025. Per tant, felicitats, suposo que això us ajuda a seguir anant en aquesta línia, eh?
Doncs sí, perquè és un segell competitiu i som, diguéssim, la capital verda europea per ciutats de menys de 100.000 habitants, i això és un procés que hem aconseguit després de treballar-ho molt i donant força a projectes com els que hem impulsat per mesurar el carboni dels arbres de la ciutat. D'aquests 20.000 arbres que tenim hem pogut arribar a 1.300 mesurats de cop, i sempre amb l'ajuda de la ciutadania, en aquest cas amb els escolars de la ciutat.
Clar, això, has parlat de 1.300 arbres respecte als 20.000 que teniu. Això ho anireu fent cada any o aneu canviant d'iniciativa?
Això ho fem cada any i fem els mateixos arbres que tenim localitzats amb GPS, i per tant anem fent el seguiment del creixement, i sempre ho hem de fer en un mateix dia en concret. Això jo insisteixo que és una activitat que sense l'ajuda de la ciutadania no podríem desenvolupar, perquè els tècnics municipals, els dos que tenim, no poden arribar a mesurar en un matí 1.300 arbres ni de cap manera. Per tant, el que fem és contribuir a la ciutadania, i que a poc es anirà incrementant, a poder arribar al màxim nombre possible d'arbres dins d'aquests 20.000 que tenim, per poder afinar millor quant carboni capturem a la ciutat.
Doncs Jordi Mazón, tinent d'alcalde de Viladecans, doctor en física, professor de l'UPC, felicitats per aquesta iniciativa i a seguir així. Moltíssimes gràcies per haver sigut avui el nostre oient misteriós.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Més veus que ens portaran al final d'aquest 15 d'abril. Aquesta és la dels Bronxo, el grup que aquesta setmana ens acompanya al final. Està a punt de treure un disc, sortirà el 25 d'abril. Ja n'han avançat 3 temes i ens quedem amb aquesta cançó que és Funny. I una veu més, ara sí, l'última, la d'una persona, un artista, avui satisfet, ha tingut un gran dia. Ens tornem a trobar aquí, demà a les 10.
Hola, sóc el TV Boy, sóc un artista d'art urbà. Avui ha sigut un gran dia, he inaugurat la meva darrera exposició a la Casa Seat de Barcelona. És una exposició que es diu Petons Prohibits, perquè l'ho prohibit sempre té aquest misteri, no? I és molt fascinant, i són petons entre personalitat, rivals o entre oponents. I no sé, ha sigut un dia meravellós, ha vingut molta gent i bones vibracions, i és per portar una mica d'esperança amb aquests temps on només es parla de guerra i de coses tristes. Una abraçada i bon programa. I oblidava, la podeu veure fins al 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i us animo molt a veure-la, ha quedat molt xula.